I passem ara al torn de precs i preguntes, que jo no recordo, sincerament, per on hem de començar i espero que vostès ho sàpiguen. Per Junts per Sitges, enteu?
Crec que sí, oi, senyora Alcaldessa?
Comencem per Junts per Sitges. Vinga, endavant.
D'acord, doncs intentarem anar el més ràpid possible, senyora alcaldessa. Ens informen alguns propietaris d'UTS d'habitatges d'ús turístic que estan legalitzats que no han rebut cap informació sobre la nova ordenança que es va aprovar en aquest ple. A més, han anat a la UAC. Quan han anat a la UAC a preguntar, han dit que no tenien cap coneixement i a la regidoria d'habitatge tampoc els van saber informar. Hi ha el cas d'uns propietaris que han entrat fa setmanes per registrar la demanda d'informació i encara no tenen resposta i volíem saber doncs, què ens poden dir al respecte perquè els hi puguem traslladar. Volíem també saber quin és el punt en el que es troba, si s'està produint algun tipus de treball, de reunió, en quin punt es troba la comissió de treball, el grup de treball que van anunciar que farien durant aquest mandat pel futur de l'escola Pia, perquè hi ha hagut informacions que potser han confós una mica a la ciutadania sobre l'ampliació, el trasllat, és a dir, què és el que passarà o quin és el capteniment del govern amb el futur de l'escola Pia. Volíem, en relació als fets que estan succeint, no només a Sitges, i sabem que, evidentment, aquest és un context que, malauradament, esdevé a tot el país, hi ha diversos fets que han provocat moltíssim l'atenció policial doncs, per botellots, a les nits, a Sitges, com ha passat en moltes altres ciutats, i això ha fet doncs, que es parlés especialment dels cossos de seguretat de la nostra policia local i que també els propis cossos de seguretat parlessin. No? Però arrel de tot això hi ha altres coses que potser han quedat doncs, com una mica amagades i que són realitats que sí que ens afecten directament al nostre municipi i volíem preguntar-los directament per saber si tenen alguna actuació prevista al respecte. Hi ha un cas concret de veïns de l'Oasis que han recollit signatures per fer palesa la seva preocupació per l'incivisme que hi ha concretament en aquesta zona de Sitges. Ens diuen, a més, aquest grup de veïns que l'OAC no els han permès entrar-ho per registre i els han demanat que ho facin telemàticament. Entenem que hem de propiciar que també la ciutadania utilitzi l'administració electrònica, però hi ha persones que tenen dificultats i, per tant, entenem que hi ha d'haver també excepcions, sobretot si hi ha una oficina d'atenció al ciutadà i per tant, doncs, que puguin fer-ho. En qualsevol cas, la realitat és que a l'Oasis hi ha un punt de tensió important vinculat a fets vandàlics durant la nit especialment. Ens arriba també que hi ha un nou assentament a la Bòbila. S'ha incrementat moltíssim l'ocupació de persones en diferents punts de Sitges, fins i tot en punts d'especial interès patrimonial, en ubicacions emblemàtiques, en persones sense llar. És un tema que nosaltres hem preguntat en més d'una ocasió. Sabem que és un tema problemàtic, que és un tema complex, però vinculat a tot això, a l'atenció que també està patint en aquests moments la policia local. Ja sé que estic fent moltes preguntes en una, però també ens agradaria saber, tenint en compte que tenim una situació d'interanitat amb el màxim responsable de la policia local de Sitges, des de la marxa de l'inspector Pino, i que tenim un sergent en cap que ocupa les seves competències, quin és el pla de treball o quina temporalitat té, en aquest cas, el govern per regularitzar aquesta situació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Per contestar el tema dels UTS, la regidora Vigó, si podeu ser explícits.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, molt ràpidament, consultaré exactament per aquesta petició que vostè em feia, senyora Gallardo, perquè ara mateix no la tinc present i en tot cas, buscarem aquesta instància per donar-hi resposta, evidentment. En qualsevol cas, sí que és cert que l'ordenança definitiva, diguéssim, l'aprovada definitivament sobre la regulació urbanística i d'activitat dels habitatges d'ús turístics es troba penjada a la seva electrònica per la seva consulta ciutadana. De totes maneres, evidentment, si hi ha qualsevol dificultat per accedir-hi, nosaltres des del departament doncs, ens comprometem a donar resposta a aquestes instàncies i a aquestes preguntes sense cap problema, evidentment. Aprofito per respondre també sobre les qüestions que vostè plantejava sobre els assentaments de persones sense llar. Com vostè sap, ja en altres ocasions també li he comentat, treballem coordinadament amb la policia local i en cada cas actuem d'una manera diferenciada perquè no tots els casos d'ocupacions de la via pública o d'espais residencials es produeixen per temes de vulnerabilitat. N'hi ha molts que sí que són així, per tant, nosaltres intervenim. i en alguns casos amb un pla de treball concret des de serveis socials, no sempre és així. Tot just fa un parell de dies vam tenir aquesta reunió de coordinació que fem regularment amb la policia i si de cas prenc nota d'aquests espais que vostè comentava, que crec que era la bòbila, després si de cas ja li preguntaré exactament on és, per si no, no tenim pres nota d'aquest espai, poder-hi passar en aquestes visites conjuntes que fem de tant en tant. Gràcies.
Sobre el tema de l'escola Pia, és un tema també molt urbanístic, senyor Terrado.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, a veure, respecte a la comissió de l'escola Pia, i com bé saben vostès, però també ho explicaré una mica, per si acaso hi ha algú que no n'és coneixedor, fa uns mesos l'Ajuntament, el Govern de Sitges i la Fundació Cultural van crear una comissió per al trasllat de l'escola Pia, per agilitzar i estudiar el trasllat de l'escola Pia en algun altre indret on pogués fer-se una escola nova. Això venia d'un procés participatiu intern que havia fet la Fundació dins dels seus components, de les persones que en formen part, que van decidir que era millor per aquesta escola traslladar-se d'indret i poder fer una escola moderna. Ja ens hem reunit 5 o 6 vegades, que jo sàpigui, unes 5 o 6, no sabria concretar, però va succeir que fa un parell de reunions de la comissió va sortir la proposta per part de l'Escola Pia, no de la Fundació, sinó de l'Escola Pia, en lloc de fer un trasllat, optar per l'opció de fer una reforma de lo que és l'edifici actual. I, per tant, va existir aquesta mena de dubte de què era millor i que, com que ens venien inputs de que fins i tot la Fundació podia estar d'acord amb aquesta reforma, els vam demanar que veure quin era el seu posicionament exactament. L'última reunió que vam tenir, que és, si no recordo malament, l'última setmana, ens van dir que sí, que ells optaven com a primera opció pel trasllat, perquè creien que era el millor que podíem fer per crear una escola moderna. Amb això, gràcies a que hem pogut concretar ja quina de les dues opcions possibles desitgen, pues ja sabem el que hem de fer. Hem de continuar treballant i estudiant aquest trasllat i agilitzant pues, tots els tràmits que calgui fer per poder fer aquesta concessió que s'haurà de fer, aquesta concessió de manial d'un terreny d'aquí de municipal i que amb el pla director d'equipaments que es va fer ja fa un parell d'anys es va determinar que fos un terreny que hi ha al PP1. I per aquí tirarem i ara ja sabem quina de les dues opcions hem de seguir. I, per tant, un cop la Fundació ens ha aclarit cap on vol anar, doncs seguirem treballant en aquest aspecte.
Doncs, gràcies. Queda un punt sobre el tema d'una mica de policia, d'incivisme, del tema de la bòbila, ja l'ha contestat. Puc contestar amb el permís del regidor Martínez i la regidora Almirall, perquè també és tema de recursos humans. Ho dic perquè amb els veïns de l'Oasis hem parlat, m'han vingut a veure i, evidentment, també estava el regidor i el sergent en cap. Ens van venir a veure ja fa bastant de temps, de tota la problemàtica, és cert, vull dir, és ara un punt amb molta problemàtica i des d'aquell moment s'han fet actuacions i dispositius especials en la zona de l'Oasis i som plenament conscients de la problemàtica que hi ha i s'està treballant, s'està continuant fent molt de més presència policial i també en altres punts que ens han anat dient, sobretot en l'àmbit de l'oci nocturn, com bé saben, com bé deia vostè, senyora Gallardo, com en molts altres llocs, hem tingut sobretot algunes nits de cap de setmana moltíssima afluència en els espigons, en els carrers de l'oci nocturn i amb això hem fet un reforç amb moltes hores extres de la policia local, hi havia un reforç de Mossos, va haver un moment que també teníem policia privada. És a dir, per nostres s'han posat aquí tots els mitjans possibles, però és cert que hi ha hagut moments de moltíssima afluència i evidentment, moments així molt, que, en fi, que ens han preocupat molt. No? Deia parlo de la Carme Almirall perquè la situació precisament del sergent en cap està ja convocada a la plaça de l'inspector, perquè com bé saben, l'inspector ara està, l'inspector que teníem, està en una comissió de serveis. I, per tant, ara el que anem és a cobrir aquesta plaça també en comissió de serveis i ja està tot el procediment engegat i pensem que en breu, vull dir, ja s'han fet la convocatòria i ara en breu ja entenc que s'està seguint el procediment com cal i en breu entenem que segurament es tindrà, si surt, un inspector nou en comissió de serveis, mentre l'inspector no torni o no d'on està. Fins aquí les respostes, penso, en aquests punts.
Sí, disculpi, senyora alcaldessa. Sí, si pot ser, ja que ens ha avançat que ha muntat dispositius especials amb policia privada, que s'ha referit... Bé, entenc que m'està parlant de seguretat privada, no de policia privada, però si ens pot facilitar, encara que sigui per escrit, no ara al ple, perquè entenc que no disposa d'aquesta informació a detall de... fins on es pugui, evidentment. Fins
bueno,
on
això bàsicament va ser pel control de l'oci nocturn, sobretot amb la Setmana dels Ossos. Vam fer un dispositiu molt especial, això sí, amb Salut Pública, que també va estar sobretot al peu del canó, perquè amb el tema del Covid era també qui més treball tenia. I per controlar el Covid és quan sobretot es va contractar una seguretat privada i en aquells moments ja hem tingut reforç de Mossos. Sí, tenim fins unes dates, ja intentaré, si no el senyor Josep Maria Martínez, quan hem tingut aquest extras de policia.
Correcte. En relació a lo que és l'Oasis, han sigut actuacions policials, de la pròpia policia, patrullatges, vull dir, addicionals. De fet, amb sancions hi han hagut, en el que respecta a l'Oasis, en aquest sentit. I després, els dispositius especials, el que és seguretat privada i tal, és el que dèiem abans. Perquè, no sé si dir malauradament o no, però hi ha hagut moltes mogudes. Vull dir, ha sigut un temps, i afortunadament, d'una altra banda, millor que en altres llocs, perquè estem veient el que passa en altra ciutat, no? Però aquí, en aquest sentit, sí que s'estan posant els mitjans per intentar reduir aquestes situacions.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem ara al grup de Ciutadans. Endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Faré jo les preguntes del meu grup. Bé, en primer lloc ens agradaria saber respecte al projecte o al preprojecte sobre la reobertura de la discoteca Atlàntida o el projecte que es vulgui dur a terme, no? Quins contactes han tingut amb els veïns? Saben les queixes o són conscients de les queixes dels veïns del barri de Terramar, no? I quines accions, reunions o en quin estat o com es posiciona l'Ajuntament vers aquest tema. La segona pregunta aniria dirigida al regidor García, al senyor Luis Miguel García. Ens agradaria saber, de debò, no, com tenim la Junta de Portaveus, taula de seguiment, li pot dir com vulgui, sobre el seguiment de les propostes d'acord aprovades en aquest ple. Teníem també unes preguntes pel regidor Martínez respecte a ensenyament, disculpi. Una d'elles és sobre el tema de la jornada contínua. Hem tingut contacte amb l'associació de la jornada contínua, se senten una mica enganyats, no? Perquè encara a hores d'ara ni se'ls ha fet arribar enquestes com es van comprometre en aquest ple, ni del tot se'ls ha convidat a la participació als consells escolars tal com se'ls va indicar. Ens agradaria saber en quin estat està la valoració, en quin estat està l'enquesta que vostès van comprometre a remetre a les famílies de Sitges. D'altra banda, respecte a les escoles, ara sí que és un tema que amb la nova inauguració de la nova Agnès de Sitges crida potser més l'atenció, però que afecta les altres escoles de Sitges, que és referent a les recomanacions europees que hi ha vers a la seguretat de les voreres que passen molt a prop del tràfic rodat i si pensen instal·lar algun tema de baranes. Som conscients que al carrer Rafael Llopart de l'Escola Esteve Barratxina existeixen alguns segments d'aquestes baranes de protecció, però són del tot insuficients segons marquen les recomanacions i en concret a l'Escola Agnès no existeixen, a Miquel Utrillo tampoc. Tenim unes preguntes també pel senyor José María Martínez respecte també a quin marc, no? En quin estat es troba el pla de mobilitat al que es van comprometre o que van prendre el compromís amb els veïns d'aquest barri. Nosaltres vam demanar informació per escrit a través de la seva electrònica, tampoc hem rebut resposta, no? I el que sí som conscients és que cada dia en les hores, sobretot punta d'entrada sortida de moviment del tràfic escolar, doncs els veïns veïns van fent fotografies, van fent càmeres amb raó moltes vegades perquè apareixen vehicles doncs, estacionats a sobre de les seves voreres, a sobre dels seus guards d'estacionament i de més. També per una sol·licitud d'informació pel regidor de Governació ens agradaria saber quantes actuacions hem fet o ha fet l'Ajuntament de Sitges vers el top mental, el comerç il·legal que tenim instal·lat a sobre el passeig i a l'ocupació doncs, de l'espai públic, quin és el número d'actuacions que portem. I bueno, una pregunta suposo que dirigida a vostè, alcaldessa, i a tot l'equip de govern. No? Vostès ens han comunicat que segurament el proper ple, el ple d'octubre, serà un ple presencial. Ens agradaria saber doncs, quines mesures de seguretat s'establiran. Sí que és veritat que per superfície doncs, podem estar les persones que hem d'estar en aquell ple, però entenem que potser s'hauria doncs, de reubicar la posició d'aquestes persones no?, per poder complir doncs, amb les distàncies de seguretat o garantir potser doncs, les mampares de protecció entre cadascun dels regidors si és que hem d'ocupar els espais doncs, vulnerant aquests metres o aquestes distàncies de seguretat. I en cas que no es pugui complir, si de fet la pandèmia ens acompanyarà molt de temps, si han valorat vostès ja la instal·lació, instal·lar-nos a l'hora de fer plens amb alguna ubicació alternativa. I ja per acabar, sí que suposo que són conscients de l'ocupació de la via pública d'un camió amb matrícula alemana que presumptament es dedica a les mudances a la zona o als carrers de Campell, no? Que en diverses ocasions ha estat requerida la policia local i que fins ara, no? Doncs per veu del regidor de Governació, del regidor Martínez, sabem que se li ha fet un avís de denúncia, un avís de sanció, però no entenem com no s'ha immobilitzat aquest vehicle, si no s'ha retirat d'allà o perquè no es denuncia de manera immediata com succeeix en altres països no?, quan ens trobem amb vehicles de matrícula estrangera o de diferent nacionalitat a la del país que sanciona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Intentem respondre a tot. I si us plau, si els demano celeritat perquè hi ha moltes preguntes, moltes respostes a fer. Senyor Terrado, amb quatre paraules, tema Atlàntida.
Sí, amb quatre paraules, senyora alcaldessa, informaré el senyor Tendero de que la setmana passada em vaig reunir amb l'associació de veïns, en concret amb la presidenta i una membre de l'associació, les quals estaven molt preocupades per les notícies que estaven rebent sobre l'Atlàntida i sobre el que es veien els mitjans que anava a succeir. Les vaig aclarir i tranquil·litzar de que l'únic que hi ha fins ara és una llicència d'enderroc d'uns volums que un jutge va ordenar enderrocar i que fins ara no ens han sol·licitat cap mena de llicència d'activitats. Sí que sabem que tenen uns projectes en ment, però encara no han formalitzat cap mena, fins que no acabin enderrocant. I, per tant, les vam estar tranquil·litzant sobre què es pot fer i què no es pot fer amb aquell indret i com s'ha de tramitar en el cas de que es volguessin fer el que s'ha sentit als mitjans. I, per tant, vam estar doncs, parlant amb elles i explicant doncs, quina és la realitat i no que s'expliqui pels mitjans, que és una cosa molt diferent. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sobre la taula de seguiment de les mocions, senyora Almirall.
Sí, només informar-los que tal com s'acorda en la proposta del compliment de l'estat de les mocions, en donarem compte a la propera comissió informativa de presidència.
Sobre la jornada contínua, senyor Martínez.
Sí, bueno, comentar-li al senyor Tendero doncs, que des de la regidoria vam parlar amb els centres educatius, direccions. Es va programar una xerrada en la que estava representada diferents punts de vista de la jornada continuada, per tal que les famílies doncs, tinguessin la possibilitat de, a l'hora de fer la, quan els hi passessin l'enquesta, doncs de decidir en criteri si volien jornada continuada o no. Llavors, un cop es va fer aquesta formació, bueno, aquesta jornada, diguem-ne que aquesta trobada, formació, bueno, diguem-li com vulguis, es va parlar amb els centres educatius per tal que ens proposessin preguntes a fer a les famílies i que aquestes preguntes, un cop les haguéssim rebut, treballar-les amb ells perquè fossin, hi hagués una enquesta tipus per tots els centres. Llavors, van haver-hi centres educatius que no ens van fer arribar aquestes preguntes, alguns centres sí, llavors ara ens hem compromès que el proper Consell Escolar Municipal, doncs serà un punt de l'ordre del dia i tornarem a tractar-ho. Comentar-li que en cap moment vam parlar amb l'associació de la jornada continuada en el sentit que els convidaríem al Consell Escolar Municipal. Vull dir, això que quedi clar perquè no se'ls va comunicar, però sí que estarem en contacte amb ells per informar-los de com està el procés, diguem-ne. Pel que fa al tema de les baranes dels centres educatius, comentar-li que les baranes que hi havia tant al Barratxina com al Trillo es van fer retirar perquè en el seu moment no complien amb la normativa. Cap centre més ens ha demanat baranes. El que sí que ens comprometem també és a mirar com està ara actualment doncs, aquesta normativa. En tot cas, ja l'informarem de la mateixa. Gràcies.
Gràcies. Sobre el tema de la mobilitat de Quim Mar, no sé si...
Bé, sí, jo penso que en el tema de mobilitat Quim Mar és un tema més de mobilitat, no? De Jaume Monasterio, potser, perquè jo estic en conversa amb el president de l'Associació de Veïns de Quim Mar, però no hem parlat de mobilitat. No sé si aquí la mobilitat, on o on. Això no ho tinc clar.
Sí, gràcies, alcaldessa. Dos temes. Un, que estàvem parlant d'aquest tema de les baranes. El que sí que els comunico és que les baranes que estem substituint o que substituirem són les de sota del pont dels ocells, arribant al Barratxina, perquè s'ha considerat que, com que hi ha molt trànsit de canalla petita i tal, són baranes que poden comportar que els nens puguin baixar la via o puguin caure. Llavors, el que es farà és posar les baranes més plenes, per dir-ho així. Amb el tema de les baranes, és correcte el que ens comentava el company Martínez, que ens les han fet treure de les escoles, perquè moltes vegades eren contraproduents. És a dir, la canalla que feia era passar per baix per no passar per l'altra banda de la barana i, si era per normativa, s'havien tret. I en quant a la zona de Quim Mar, a la nova escola Agnès, el que estem preparant és una sèrie de pilonatge a la vorera de Passeig Margalló, crec que és, per evitar l'aparcament de vehicles. Això sí que és un dels temes que ja està endavant. L'altre tema de baranes i això no tenim res previst. I en quant a tal com a pla de mobilitat no, sinó que el que estem fent és fer aquestes actuacions per poder fer que el trànsit sigui fluid i tal, com ja es va fer el de fer l'arrambador dels busos a l'altra banda, i ara el que s'està fent és acabar a la zona de la rotonda que ha d'haver-hi just davant de la porta principal. Gràcies.
Moltes gràcies. Sobre els dos punts que quedaven, aquestes les respondrem per escrit, que un és les actuacions Tom Manta, això el senyor Martínez pren nota perquè, evidentment, s'han fet diversos dispositius, però tindrà les dates, quan es va fer, com es va fer i començar les actuacions. I l'altre també és el que ha demanat les mesures pel ple d'octubre, que el farem presencial, les mesures que s'adoptaran, que això també ho passem a Salut Pública, a la regidora Elisabet Pérez, perquè li respongui per escrit tot el que actualment se'ns demana que com s'ha d'actuar. D'acord? Per tant, aquestes dues les respondrem per escrit.
Sí, en tot cas quedarà... Perdoni. Sí, en tot cas quedarà lo del tràiler, aquest matrícula d'Alemanya,
sí.
Que em va trucar justament la regidora Maria Lorenz per dir-me que, bueno, que havia un camió de grans dimensions, un tràiler. Vam trucar, això va ser ahir a la tarda, vaig trucar a la policia, la policia va anar-hi, no trobaven el conductor, van picar a la cabina, no havia ningú, els van sancionar perquè no podia ser allà, vull dir, no és un sitio que no es pot no aparcar, no es pot ni estacionar, i aleshores vull imaginar que com que és molt ample, doncs el camió s'ha aturat allà i ja està. I el que em van dir és que estarien pendent i farien toms per mirar quan arribessi l'home aquest, el conductor, per poder parlar amb ell, sancionar-lo o fer el que calguessi. I que em dirien alguna cosa. Com que això va ser ahir a la tarda, vull dir, jo aquest matí no he estat a comissaria, però bueno, en el moment que estigui, doncs ja li comentaré quina és l'actuació policial que es va fer.
Moltes gràcies. Senyora Lores, hem passat ja el temps de les preguntes.
Però és per... como ha hablado de mi nombre, solamente quiero decir que no solo fue ayer, el mismo camión con la misma matrícula fue hace 10 días que también aparcó.
Sí, sí,
solamente
lo sé.
Esto.
Gracias.
D'acord, gràcies. Doncs ara passem al senyor Ignasi Rubí, Doncs endavant.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pues veig que hi ha un tema seriós amb el tema de mobilitat, no? I ho deixaré, llegiré una miqueta la meva intervenció, perquè fa uns dies aquí Sitges, com vostè és coneixedora, va tenir a lloc el Sitges International Mobility Congress, no? On vostè, segons els mitjans de comunicació, va fer unes declaracions dient que Sitges tindrem un fòrum arrel d'aquesta convenció, tindrem un fòrum de debat internacional sobre un tema clau en el futur immediat, com és la mobilitat en l'entorn més proper. I serà un punt per intercanviar experiències i aprendre tot allò que ens ajudi a potenciar el transport públic i la mobilitat sostenible. Com molts de nosaltres i vostès ja saben, vostè, senyora alcaldessa, és la presidenta de l'AMTU, que no sàpiga, és l'Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà. Quin és l'objectiu de l'AMTU, que és el que vostè presideix, senyora alcaldessa? És, i llegeixo textualment, assolir un finançament estable per als municipis associats per tal de que puguin fer front al manteniment i la millora del seu transport públic, la dotació de més i millors infraestructures i el mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats per tal que el transport públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme entre els usuaris i que tingui un prestigi social. No sé si són coneixedors que demà, dia 30, expira un termini d'una la primera de les dues partides on, per part del Ministeri de Transportes i Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d'Espanya, implica unes subvencions que, de fet, és un programa que bàsicament és d'ajudes a municipis per a implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà dins del marc de la recuperació, transformació i resiliència per concurrència competitiva vinculada als fons Next Generation. No? Aquí, amb aquesta ajuda del Ministeri, en tenim dues partides, una inicial que expira demà de 1.000 milions d'euros i el 2022 en tenim una segona partida de 500 milions d'euros. Per nosaltres poder optar amb aquesta subvenció com a municipi, ens demanen tenir aprovat definitivament el Pla Municipal de Mobilitat Urbana, el PEMUS, ¿vale? Perquè és, si no, no podem actuar i no podem demanar aquesta subvenció, no? Què és un pla? El pla del PMU és un document bàsic, i això textualment, bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. L'any 2003 va entrar en vigor la llei de mobilitat, la primera en tot l'Estat, que tractava la mobilitat en tot el seu conjunt i va suposar un punt d'inflexió en la manera d'abordar la mobilitat des de les administracions públiques. Un dels actes més importants, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, és una eina bàsica per a les administracions locals, com és la nostra, a l'hora de planificar de manera íntegra les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. En el seu caràcter transversal, també fa que les aportacions del PEMUS contribueixin a la millora del medi ambient, de l'entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis. Un dels objectius d'aquesta subvenció a nivell estatal, té quatre grans eixos: implementació de zones baixes d'emissions, foment del canvi modal, flotes i sistemes de mobilització de zero emissions i la digitalització. Però dins hi ha 19 subgrups on podem nosaltres optar com a ajuntament. Entre elles, podem demanar actuacions que recullin inversions per a implantació i posada en funcionament d'una zona de baixes emissions al poble. Es pot demanar plataformes i carrils de priorització o exclusivitat per al transport col·lectiu, plataformes i carrils reservats per a bicicletes i o vehicles de mobilitat personal, adequació de vies i espai urbà per a bicicletes i o vehicles de mobilitat personal, d'espais urbans per a la implementació de zones itineraris de vianants i millora d'accessibilitat, guion, escola Agnès i o instituts, que tenim un gran problema. I entre altres, aparcaments dissuasoris de competència municipal, establiment de zones d'estacionament regulat no inclòs, és a dir, una sèrie de 19 punts, que no els diré tots, que l'Ajuntament de Sitges, senyora alcaldessa, no pot optar. I jo pues, ara li faig el prec, ja que ja demà expira el primer termini d'intentar agafar aquesta subvenció o part d'aquesta subvenció dels 1.000 milions que posa l'Estat espanyol, perquè Sitges no disposa del Pla de Mobilitat Urbana aprovat pel ple municipal. Es van fer les primeres cosetes el 2014, però ens trobem que Sitges, aquest any, perdem una gran oportunitat de rebre o d'intentar amb tota la... I ha resumit molt el tipus d'ajudes, sobretot de mobilitat urbana. Aleshores, jo penso que la segona convocatòria és el 2022, on hi ha una partida de 500 milions d'euros. Aleshores, penso que, senyora Aurora, jo li demano, no, pel bé del poble, que posi mans a l'obra amb el departament, busqui responsabilitats, qui ha de dur a terme aquest pla de mobilitat, que s'ha d'aprovar, perquè si no tornarem a perdre el segon tren, perquè el primer ja l'hem perdut, de 1.000 milions, com l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, que ha demanat 125 milions d'euros sobre la primera partida de la subvenció. I vostè, encara més, senyora alcaldessa, siguem responsable i siguem presidenta de l'AMTU, entenc que, clar, imagini's vostè que és presidenta d'una associació on vostè a casa seva, que és l'Ajuntament de Sitges, no tenim aprovat aquest pla, no? Entenc que ara s'han de posar mans a l'obra i aprovar el pla de municipal urbà aquest, de mobilitat, perquè és que si no ja no optarem, aquesta ja no arribem i el segon emplaçament de l'any 2022 perdrem una oportunitat de totes les oportunitats que ens dona el Ministeri. Moltes gràcies.
Ha gastat els 6 minuts, just.
Bé,
no tenia... he entès si era una pregunta o un prec, però entenc que era un
prec. És un prec, és un prec, okay. Senyora alcaldessa.
Moltes gràcies. Doncs, agafat el prec, passem a la paraula a Comuns Verds. Carme Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies. Doncs, en primer lloc, m'agradaria adreçar-me al regidor Terrado. No em contestarà segur ni a aquestes hores ni per molts motius, però m'agradaria que ens enviés un informe, una explicació, demanant una mica quina afectació tindrà la moratòria d'un any que ha fet la Generalitat per refer els plans urbanístics en 30 municipis de la costa, entre els quals es troba Sitges, per tal de revisar, doncs, el criteri mediambiental i models d'aïllaments d'urbanització. Sabem que sí que afecta el Pou Perdut, això sí que ho sabem, aquell que vostès van voler aprovar tant sí com no, tot incrementant edificabilitat, i bé, ens agradaria una mica, doncs aquesta, una mica no, que ens digui quina afectació té. En segon lloc, suposo que els ha arribat aquestes imatges molt recents de brutícia, de xalles a la zona de la desembocadora de la Riera de Ribes, on hi ha un beach club. Són coneixedors que en aquell indret es fan, a més, festes multitudinàries que afecten i molt a un espai protegit de la xarxa Natura 2000. Ens agradaria saber quines accions han dut a terme en relació a tot el que he explicat, tant a la brutícia com a aquesta aglomeració de gent que genera també tota mena de contaminació. En tercer lloc, ens agradaria que el regidor Guillem Escolà, doncs, ens facilités les dades de les freqüències del dron que ha vigilat els aforaments a les platges aquest estiu, quin és el resultat de cada dia, com s'ha controlat, els costos diaris i, en definitiva, doncs, el resultat d'aquesta prova pilot diàriament, no? Les dades que no les coneixem. De fet, jo no he vist mai el dron. No sé si existeix, jo no l'he vist mai. La següent pregunta va en relació a una cosa que ha explicat abans la regidora Elisabet Pérez, no s'espanti, sobre els cartells de la campanya de recollida d'excrements d'animals. Ho dic perquè els cartells es van penjar traient els cartells que anunciaven un circ que ha estat fins fa no gaire, doncs, aquí a Sitges. El tema és que van deixar els cartells del que anunciava l'espectacle de circ al terra, sense recollir els operaris. Van anar a parar a la carretera pel vent, generant, doncs, diferents imatges, i la primera pregunta és per què no els van recollir, i la segona, si el circ tenia permís per penjar aquests cartells, que no ho sabem, francament. I també ens agradaria preguntar, bé, hem constatat que treballadors i treballadores contractats com a informadors a les platges han fet altres tasques, com per exemple a la Festa Major o altres dependències de l'Ajuntament en tasques administratives, per exemple a Proelles o a nivell 10 o de vigilància a alguna exposició. Si això s'ha produït, per què? I ens agradaria que ens aclarissin si és que ens sobraven informadors o és que ens faltaven administratius o què ha passat, perquè els perfils són ben diferents. I per acabar, el senyor Monasterio, respecte al contracte de neteja i recollida de residus actual, una mica ja l'he informat abans, però no, crec que no ha acabat de contestar, si s'ha realitzat la revisió dels punts marcats al contracte del servei de neteja. Ens agradaria una resposta, o sí o no, En cas de resposta afirmativa, els demanem que ens facin arribar els expedients o informes sobre aquestes avaluacions. Res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Terrado, sobre la primera pregunta, sobre l'afectació
Sí, sí, sí. L'afectació és que hi ha una sèrie de sectors que estan en estudi i, òbviament, abans hem de parlar amb la Generalitat perquè estan en estudi. Vull dir, no, de moment no hi ha... Hem de saber quines són les intencions de la Generalitat, que és, de moment és suspendre les llicències en 8 dels 13 sectors que afecten a Sitges i, bueno, ja ens mantindrem informats, òbviament.
Senyor Escolà, sobre les deixalles en una guingueta, parlava també sobre els drons i jo crec que sobre els cartells aquests crec que també és més d'activitats que no de la senyora Pérez, encara que el cartell fos de salut, de benestar animal. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El primer, el tema dels drons, comentar-li a la senyora Gasulla, que no era cada dia, operaven amb el pilot, era un dia sí, un dia no, i feien 4 vols al dia, però ja els hi faré arribar tots els resultats perquè tenim totes les conclusions de com ha anat i els resultats de les ocupacions de les platges, etc. Respecte a lo de la festa de la guingueta que ja veia allà a la platja dels Grills, comentar-los que vam tenir constància al principi de que hi havia unes aglomeracions, es va treballar amb litoral i, evidentment, el que era la concessió i les ocupacions i l'aforament es va posar mesures que es va tancar en cordes, que tinguessin l'aforament controlat i tot això, en principi, s'estava desenvolupant. On es produïen acumulacions ja era la zona oberta, pròpiament de la zona de domini marítim terrestre, en la qual litoral i costes deien que allò no es podia tancar, que tenia que ser obert i tenia que ser zona a pas. I en aquella zona s'estava vigilant de que no s'acumulés, però principalment succeïa els diumenges a la tarda i la policia també controlava tot el tema d'accessos, que es va tancar els accessos de vehicles a la zona, etc. Referent al tema dels cartells del circ, el circ tenia autorització de la seva ocupació i de la seva publicitat, però van posar tots cartells i ara se'ls ha fet una reclamació de que tenien que haver recollit tots aquests cartells i s'estarà fent tota la sanció corresponent per no haver-ho realitzat i s'estan recollint.
Gràcies, senyor Escolà. Sobre el tema dels cartells, penso que la regidora Pérez volia afegir alguna
cosa. Sí, no, només dir que no m'espanto fàcilment, senyora Gasulla, malgrat vostè hagi interpretat alguna cara, no sé. I preguntarem a l'empresa que va instal·lar els cartells de la campanya de civisme per corroborar si el que vostè afirma és tal com diu i, en tot cas, mirarem de reconduir-ho si s'escau. Moltes gràcies.
Sobre els treballadors dels informadors, senyora Almirall.
Bé, aclarir que el contracte laboral que tenien els informadors eren informadors en genèric, no només informadors de platges. Per tant, quan hi havia l'acord amb el Departament de Platges, que era qui gestionava majoritàriament els informadors, de necessitats d'informadors en actes que se celebraven, doncs sol·licitava aquestes persones i aquesta coordinació. També dir-li que en dos casos es va necessitar dues persones que fessin suport d'auxiliar administratiu a dos departaments concrets per unes circumstàncies d'un volum de feina que no podíem cobrir amb la borsa d'administratius perquè tenim a tot el personal en aquest moment treballant, tot el personal de la borsa està contractat. I la categoria laboral dels informadors era la mateixa que la categoria laboral d'un auxiliar administratiu, revisats els currículums i amb un acord amb les persones interessades, se'ls va oferir i les persones van acceptar desenvolupar aquesta feina d'una manera puntual i per una situació de sobrevinguda. Gràcies.
Moltes gràcies. I per acabar, l'última pregunta era un tema del contracte de neteja, el senyor Monasterio.
Sí, gràcies, alcaldessa. Però és que no he entès ben bé quina era la pregunta. Que si s'han fet les revisions del contracte de neteja, és que no sé a quines revisions es refereix.
Sí, 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 senyor Monasterio. Vostès saben que per contracte, doncs aquesta, diguéssim, aquesta fiscalització de punts marcats que deia el contracte, és una mena de control de qualitat, podríem anomenar-lo així, doncs s'han de fer, no? Doncs ens agradaria saber si s'han fet. És a dir, si el contracte del servei... Parlo del servei de neteja en general, vostè ja ho ha explicat abans, que és molt ampli el terme, però aquesta fiscalització dels objectius i de la feina, doncs ens agradaria tenir aquests informes, no? Aquestes avaluacions, es pot dir així, avaluacions.
Sí, no, és que no es fan avaluacions, es fan continu i es fa diari, perquè el que es fa és, no és com abans que es pagava per un servei, sinó que ara el que es paga és pel servei prestat. És a dir, el que s'ha de fer és fer una liquidació cada setmana o cada mes de tots els serveis que es presten, i si n'hi ha algun que no s'ha prestat o que es considera que és deficitari o que sigui, llavors no es faria el pagament. Però no hi ha una avaluació com a tal. És que no sé ben bé a què refereixi. A casa, si vol, aquesta setmana que ve en parlem i ho mirem en directe.
Sí, afegir que periòdicament es fan reunions fins i tot amb l'alcaldia i amb l'empresa per fer el seguiment de com està anant, on hi ha els problemes, on això sí que s'ha anat fent. Però si no, ho revises i cal fer algun altre informe o el que calgui. D'acord, doncs fins aquí totes les preguntes. No hi havia cap pregunta del públic, així que donem per acabat aquest ple d'avui. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit. Bona nit.